Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Un 40% dels centres públics i un 25% dels concertats, segons l'Educació, hauran obert portes entre el dia d'avui i demà en aquest retorn a les aules a les regions en fase 2. Montse Manent.
La reobertura de centres, però, ha anat acompanyada de les crítiques de sindicats i pares. Alguns centres, com els municipals de Bàscara, no han obert portes en protesta per la manca de seguretat.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
La comarca de l'Alt Empordà ha entrat en fase 2 i amb aquesta les escoles han pogut tornar a obrir, malgrat fer-ho amb uns protocols i mesures molt criticades. En aquest primer dia d'obertura, el nombre d'alumnes ha estat molt baix. Per exemple, a Vilafant només hi han assistit 4 alumnes de les dues escoles que té el municipi.
Girona, la Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf han entrat aquest dilluns en fase 2. En total, el 70% del territori català ja ha avançat en la desescalada.
Malgrat el pas a fase 2, alguns municipis costaners, com la capital del Garraf, Vilanova, encara mantenen les restriccions de bany recreatiu a les seves platges.
Primer dia de fase 2 al Garraf. A Cubelles des d'avui es permet ja el bany recreatiu. Sitges ho farà demà, però a la capital del Garraf s'ha decidit esperar fins a la fase 3 i, per tant, a les platges vilanovines encara no es pot ni banyar ni prendre el sol, una decisió que alguns desconeixien i que no ha acabat d'agradar.
Primer dia de reunificació de les dues regions metropolitanes amb Barcelona.
Una mesura molt esperada pels alcaldes d'aquesta àrea perquè amb aquesta s'amplien també els desplaçaments permesos als habitants dels municipis inclosos en aquestes regions.
Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Hi ha, però, una norma superior. Queden restringits els moviments entre poblacions que es troben en fases diferents del desconfinament. Tenint en compte això, a Terrassa es dona la circumstància que es poden fer els 44 quilòmetres fins a Castelldefels, però, en canvi, queda prohibit visitar municipis veïns com Vacarisses i Rellinars, ja que han passat a la fase 2 al formar part de la regió sanitària de la Catalunya Central.
La Paeria elaborarà un cens dels temporers que arriben a la ciutat per controlar que no hi hagi cap possible rebrot. Avui s'ha posat en marxa el pavelló 3 de la Fira Lleida, que haurà d'acollir aquests treballadors.
Les instal·lacions s'obren després de la nova polèmica en què diverses entitats han acusat de racistes als hotelers de la ciutat. Des de l'Associació d'Hostaleria es nega les acusacions i assenyalen dificultats per trobar hotels o hostals oberts.
Uau, Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Ho ha explicat el regidor de l'Horta, Joan Ramon Castro.
Per si algun dia hagués un rebrot, saber i ubicar molt ràpidament on estan aquestes persones, per si hem de ja a la resta de les persones. No és un tràmit que vulgui tindre més que això. No volem unes dades que siguin personals, sinó saber on treballen, on dormen, on estan allotjats.
Bones sensacions en la primera setmana de reobertura dels museus de Sant Cugat del Vallès.
Els equipaments s'han hagut d'adaptar a les diverses mesures de seguretat, però això no ha impedit que els museus rebessin un bon nombre de visitants.
Cugat Media, Ana González.
El Museu de Sant Cugat ha tornat a obrir portes després de 2 mesos i mig tancat per la crisi del coronavirus. Durant aquesta primera setmana, l'equipament ha mantingut les visites d'abans del tancament, com ha explicat el director del museu, Lluís Campins.
250 persones de públic individual és una xifra molt bona, molt alta, i per tant estem molt contents.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateu, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les nuvolades han crescut amb força a tot el terç nord de Catalunya i també a molts punts del prelitoral. I així, a hores d'ara, ja deixen alguns xàfecs que localment fins i tot són d'intensitat forta, per exemple, a la comarca de la Garrotxa. Hem d'esperar que aquesta situació es mantingui al llarg de la tarda, amb possibilitat de tempestes fortes, localment amb tempesta, principalment a l'interior de la meitat nord de Catalunya. Atenció, perquè a partir del vespre aquestes precipitacions poden arribar
a d'altres punts del territori català. De cara a la jornada de demà, el que hem d'esperar és un matí amb bandes de núvols, sobretot alts i mitjans, nuvolositat, això sí, que serà més abundant i compacta a l'extrem nord-est, on fins i tot també abans del migdia hi esperem alguna precipitació, i de cara a la tarda, doncs, novament, el creixement de nuvolades que afectaran punts del Pirineu, Prepirineu i també del prelitoral. En el cas de demà, les precipitacions podran tornar a ser fortes, però sobretot centrades a l'interior del quadrant nord-est. Pel que fa als valors de temperatura, avui són una mica més baixos durant aquestes hores centrals del dia, però esperem que demà la màxima sigui més alta que la d'avui. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primer dia de retorn a les aules enmig de les protestes dels sindicats i la negativa d'alguns centres a reobrir les seves portes per, denuncien, manca de seguretat. I amb tot això, amb aules més aviat buides, amb poca o nul·la assistència d'alumnes. Aquesta és la radiografia d'aquest dilluns 1 de juny, en què moltes escoles estaven cridades avui a reobrir, no per fer classes, però sí per atendre alumnes en tutories. Són les escoles de les regions sanitàries que a data d'avui estan ja en la fase 2.
En total, des del Departament d'Educació es calcula que un 40% dels centres públics i un 25% dels concertats hauran obert portes entre el dia d'avui i demà. I és que aquest dilluns ha estat festiu en fins a 150 poblacions catalanes. En els centres que han obert i els que ho faran demà no s'hi fan classes, només tutories, i és que el curs lectiu 2019-2020, que acaba el 19 de juny, continua de manera telemàtica. Per regions, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, només dos centres de formació d'adults no han obert portes, però ho faran al llarg de la setmana. Al Pirineu també una escola no ha obert per manca d'alumnes, a Girona hi ha tres centres que no han obert per diferents motius i a la Catalunya Central es preveu que entre avui i demà obrin totes les escoles de la regió.
La reobertura, però, és amb limitacions. Els alumnes de cicle infantil hi han pogut anar de 9 a 1 del migdia, en el cas que els pares no se n'hagin pogut fer càrrec. També han pogut anar els alumnes en canvi de cicle.
Tot això enmig de les consignes dels sindicats cap a les direccions i professorat del centre per no reobrir aquest dilluns les instal·lacions. Tant el sector com les associacions de pares consideren precipitat aquest retorn i acusen el govern de traslladar la responsabilitat als directors d'escoles i instituts.
Precisament avui a Lleida, el sindicat CGT ha precintat la seu del Departament d'Educació en protesta per la mala gestió d'aquest retorn a les aules, a les escoles del Pirineu i l'Aran. Insisteixen en l'error, la imprudència i la precipitació amb què consideren que ha actuat el departament. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Des del sindicat critiquen el paper del conseller d'Educació, Josep Bargalló, durant aquestes darreres setmanes entorn al pla de reobertura. Això denunciava un membre de CGT que ha preferit no donar el seu nom.
Que el departament ha estat 2 mesos silenciat i callat, i ara, en una setmana o 15 dies, se'ns ha llançat el pla de reobertura i sense consultar, ni amb, com hem dit, ni amb sindicats ni famílies, i ens n'hem tingut que enterar bàsicament per la premsa, perquè heu vist que el conseller, després de 2 mesos de silenci, ara ha fet en una setmana un tour per tots els mitjans per intentar vendre el pla i acallar aquelles veus crítiques amb aquesta reobertura.
Una desena de membres del sindicat s'ha concentrat davant la seu del Departament d'Educació Lleida aquest dilluns al matí. Han penjat cartells i han presentat l'entrada a l'edifici en senyal de protesta. Des del sindicat expliquen que no serà l'última perquè volen que se'ls escolti, que de cara al setembre es compti amb els recursos econòmics i personals adequats.
Les crítiques a la decisió del departament també han vingut de part de la Fundació Bofill, que, tot i acceptar que reobrissin les escoles aquest dilluns, es critiquen les formes en què s'ha fet.
En declaracions a la xarxa, el director de la Fundació Bofill, Ismael Palacín, creu que s'hauria d'haver prioritzat els alumnes amb més dificultats d'aprenentatge.
Aquells alumnes amb dificultats d'aprenentatge haurien d'haver reprès classes en grups reduïts, evidentment amb totes les garanties, alguns a dins de l'escola i altres doncs, perfectament en una biblioteca, en un centre cívic, durant aquest mes de juny. Per aquests alumnes, penseu que una part important d'alumnes, la qüestió és no és quin temari els hi han donat, sinó si s'han desconnectat o s'han connectat amb el seu aprenentatge.
Tot això, com dèiem, mentre el departament calcula que el gruix de les escoles públiques i concertades en fase 2 reobrin, si no ho han fet ja, al llarg dels propers dies. A Girona, com hem avançat, tres centres no han obert portes. Un d'aquests, l'escola de Bàscara, l'Alt Empordà, perquè precisament l'Ajuntament s'ha negat a fer-ho. En general, la decisió no ha estat gaire ben rebuda pels centres altempordanesos. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Bona tarda. La comarca de l'Alt Empordà ha entrat en fase 2 i amb aquesta les escoles han pogut tornar a obrir, malgrat fer-ho amb uns protocols i mesures molt criticades. En aquest primer dia d'obertura, el nombre d'alumnes ha estat molt baix. Per exemple, a Vilafant només hi han assistit 4 alumnes de les dues escoles que té el municipi. A Bàscara les escoles no han obert. L'Ajuntament va decidir no fer-ho per aquests motius que explica l'alcalde Narcís Saurina.
Bé, valorem una mica el que se'ns exigeix a nivell de mesures de seguretat. Ens sembla que nosaltres no les podem complir. També preguntem una mica als pares doncs, què els sembla. Veiem que la demanda és gairebé inexistent, la demanda d'aquest servei de conciliació, que és el que ens venen al principi, i en base a això doncs, també valorem el setembre.
Una obertura de centres escolars que ha de servir per acollida dels infants en aquests dies de mes de juny. La matèria seguirà fent de manera telemàtica. Alguns centres oferiran tutories abans de final de curs i d'altres faran torns perquè els estudiants puguin tancar el curs i recollir el seu material.
Com dèiem, han obert els centres de les regions sanitàries que a data d'avui estan en fase 2 i això des d'aquest dilluns vol dir també les regions de Girona, Catalunya Central, el Penedès i el Garraf, a banda de les que ja hi van entrar la setmana passada. Precisament al Garraf, tot i estar en fase 2, no tots els municipis permeten el bany recreatiu. A Vilanova i la Geltrú volen esperar la fase 3, la restricció que afecta també a la prohibició de prendre el sol, no ha agradat a tothom. Canal Blau, Marga Trias, bona tarda.
Bona tarda. Primer dia de fase 2 al Garraf. A Cubelles des d'avui es permet ja el bany recreatiu. Sitges ho farà demà. Però a la capital del Garraf s'ha decidit esperar fins a la fase 3 i, per tant, a les platges vilanovines encara no es pot ni banyar ni prendre el sol. Una decisió que alguns desconeixien i que no ha acabat d'agradar.
Han pres aquesta decisió. Jo no crec que sigui tan important el tema de banyar-se. És el tema de l'aglomeració. No sé, si se separa bé la gent no hi hauria d'haver cap problema. El problema està en que si a Sitges es pot fer i aquí no, doncs la gent vindrà, anirà cap a Sitges.
El Garraf, Cunit i bona part de l'Alt Penedès han quedat aïllats en un subsector sanitari independent i això fa que no es permetin desplaçaments tampoc a l'àrea metropolitana de Barcelona, malgrat ser de la mateixa regió sanitària. Un fet que preocupa pels efectes que té la mobilitat tan restringida de cara a hotels i restaurants.
On també s'esperava avui amb candeletes l'arribada de la fase 2 ha estat a la Costa Brava gironina. Aquí tots els ajuntaments reobren les seves platges i tots emprenen més o menys mesures de prevenció per evitar contagis del coronavirus. La diferència està en la manera com es duran a terme aquestes mesures. Ja hem vist alguns municipis on es controlarà l'aforament parcel·lant la sorra i en altres on s'intentarà vigilar el compliment de les restriccions mitjançant agents cívics. Sigui com sigui, les mesures dictades per sanitat són per totes les platges igual. Costa Brava, Televisió. Xavier Martí, bona tarda.
Bona tarda. Arrenca la temporada de platja a la Costa Brava amb restriccions degut a la crisi sanitària de la Covid-19. La fase 2 de la desescalada ha permès obrir les platges al bany i malgrat el dia rúfol que ha fet bona part del matí, alguns banyistes no han perdut l'oportunitat de refrescar-se. La nova normalitat aplicada a les platges indica que hi ha 4 metres quadrats per cada persona, el manteniment de la distància física de 2 metres entre persones o grups de persones, l'ús d'un en un dels lavabos i les dutxes i aforaments limitats. Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols.
Posarem informadors a les trobades de les platges, també posarem senyalètica, doncs estarà tot amb panells informatius per bàsicament doncs, les mesures que en aquestes alçades de la pandèmia crec que tothom hauria de conèixer, no? Més o menys, però tot i així les posarem perquè tothom que accedeixi a la platja les vegi.
Les diferents policies locals, conjuntament amb la nova unitat marítima dels Mossos d'Esquadra, patrullaran per les platges, cales i roques i donaran assistència als agents cívics en cas de problemes. La clau, però, serà la responsabilitat ciutadana.
I encara avui també era el primer dia que entrava en vigor la reunificació de les dues regions metropolitanes amb Barcelona. Una mesura molt esperada pels alcaldes d'aquesta àrea perquè amb aquesta s'amplien els límits dels desplaçaments permesos als habitants dels municipis inclosos en aquestes regions, entre ells Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Ja per una norma superior queden restringits els moviments entre poblacions que es troben en fases diferents del desconfinament. Tenint en compte això, a Terrassa es dona la circumstància que es poden fer els 44 quilòmetres fins a Castelldefels, però en canvi queda prohibit visitar municipis veïns com Vacarisses i Rellinars ja que han passat a la fase 2 al formar part de la regió sanitària de la Catalunya Central. Aquest canvi en la mobilitat és ben rebut per tothom si es compleixen les precaucions davant possibles contagis.
Doncs sempre que es mantinguin les distàncies i les mesures de seguretat, em sembla bé poder tenir més mobilitat i poder començar a fer vida més normal, no?
Bueno, creo que es lo mejor que puede pasar. Se va a activar el comercio, se va a activar muchas cosas que estaban paradas y hay mucha gente que está necesitándolo.
Terrassa va entrar a la fase 1 tot just fa una setmana. Ara caldrà estar pendents de com evolucionen les dades de la Covid-19 per saber si la setmana que ve ja es pot passar a la fase 2.
Pel que fa a les xifres, Sanitat situa el nombre de morts per coronavirus en 21.127, la mateixa xifra que ahir, cosa que significaria que no consta cap mort amb data de les darreres 24 hores. En canvi, sí, n'hi ha 35 registrats en els últims 7 dies. Augmenten el nombre de positius en 209, però només 71 dels quals diagnosticats el dia previ. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. Les dades d'avui ens posicionen en un molt bon lloc per seguir avançant la desescalada, segons el director del Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries. Toc d'atenció, això sí, a la gent que se salta les normes en referència a les notícies de festes o reunions amb més gent de la permesa. Escoltem Fernando Simón.
No voy a criminalizar a nadie, pero son situaciones que, desde luego, no son para nada deseables ni recomendables. Es cuestión de un margen de paciencia. Se van abriendo las cosas progresivamente. No hay que pasar de cero a todo en 2 días, no pasa nada por esperar un poquito y lo cierto es que esperando ese poquito podemos conseguir eliminar ese riesgo que nos queda y poder centrarnos en el que nos vendrá.
Una altra bona notícia que deixa l'informe del Ministeri de Sanitat és que s'ha tornat a escurçar el temps que passa entre l'inici dels símptomes i el del diagnòstic de la malaltia, que seria ara de només un dia.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha obert la porta a permetre la mobilitat entre comunitats autònomes que passin a la fase 3 abans del 21 de juny i també de la mateixa comunitat en funció de l'evolució de les dades.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va anunciar que la 6ª pròrroga de l'estat d'alarma introduiria canvis i seran les autonomies les que gestionin la desescalada i la mobilitat interna entre els territoris que entrin a la fase 3. Ara el ministre Ábalos ha deixat oberta la porta a aixecar les restriccions de mobilitat ja a partir del 8 de juny.
En cualquier caso, ya habrá comunidades que puedan entrar en la fase 3 y por lo tanto, y en función también, siempre insisto, de los datos de movilidad y en función también de la consideración de las propias comunidades autónomas, pues se puede establecer un nivel de movilidad bien dentro de una comunidad autónoma o incluso entre comunidades que estén en una misma fase.
El ministre de Transports ha defensat els canvis en la desescalada que s'havia comunicat inicialment perquè l'objectiu és donar respostes sobre la realitat i no sobre la ficció o l'artifici. També ha assegurat que l'establiment d'una quarantena per als ciutadans estrangers que arriben a Espanya va ser una decisió coherent amb el pla de desescalada per als ciutadans espanyols.
Tot això, és clar, si tira endavant la 6ª i sembla que última ja pròrroga de l'estat d'alarma que es votarà dimecres al Congrés dels Diputats. De moment, com saben, l'executiu central ha pactat amb Esquerra Republicana la seva abstenció per facilitar el tràmit i el govern de Pedro Sánchez també compta amb el suport del PNB, malgrat que continua negociant amb Ciudadanos. Junts per Catalunya, en canvi, es mantindrà en el no i en la línia del que va anunciar el propi president de la Generalitat, Quim Torra, que rebutjava qualsevol pròrroga més i exigeix el retorn de les competències. Per Torra, l'acord amb Esquerra no interpel·la el govern i, sigui com sigui, tornem a un escenari de divisió entre els socis a la Generalitat.
La consellera de Presidència, Meritxell Budó, hi treia ferro aquest matí en declaracions a TV3.
No deixa de ser una normalitat, doncs, que també votem diferent en aquest estat d'alarma a les Corts de Madrid, no? Vull dir, el que ens preocuparia és que, com a partits que donen suport al govern, votessin diferent al Parlament de Catalunya.
Amb tot, però, Budó manté la posició del govern que reclama el retorn de competències de forma immediata i no haver d'esperar que totes les regions sanitàries catalanes estiguin en fase 3. Així, de fet, es va expressar ja el propi president Quim Torra aquest diumenge. La consellera també ha tornat a deixar clar que, ara com ara, no hi ha eleccions catalanes a la vista, que la Covid-19 ho ha canviat tot.
I encara un darrer apunt, en clau local, el jutjat contenciós de Tarragona dona un mes a l'Ajuntament de Reus perquè col·loqui la bandera espanyola en un lloc d'honor.
El jutge ha estimat el recurs presentat l'any 2018 per l'exportaveu municipal de Ciutadans, Juan Carlos Sánchez, que demanava que a la façana hi hagués la bandera espanyola, la catalana i la reusenca. La resolució, però, només esmenta l'espanyola. Segons el magistrat, l'Ajuntament incompleix els articles 3-9 de la llei de banderes i també el condemna a assumir els costos del procediment. El consistori ja ha anunciat que presentarà recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja que la sentència no és ferma.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Polèmica de nou per la gestió dels temporers que treballen la campanya de la fruita. Mentre encara cuegen les acusacions de racisme en els hotels i hostals lleidatans per suposadament negar-se a allotjar aquests treballadors, avui finalment ha obert portes al pavelló 3 de Fira Lleida, que els ha d'acollir a partir d'ara. Si més no, la instal·lació té capacitat per uns 120 treballadors.
L'objectiu és intentar evitar la imatge de temporers dormint als carrers de la capital lleidatana, especialment després de la polèmica d'aquest cap de setmana, com dèiem. L'Associació d'Hotelers de la Ciutat nega les acusacions de racisme, la negativa d'allotjar els temporers i assenyala les dificultats per trobar-los lloc on dormir amb un 80% dels establiments encara tancats.
Sigui com sigui, l'Ajuntament de Lleida ja ha anunciat que elaborarà un cens dels temporers que treballen a la ciutat per tenir-los localitzats en cas de rebrot. Aquest dilluns comença el servei de la campanya, que inclou, com dèiem, l'obertura d'aquest pavelló per acollir-los. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Ho ha explicat el regidor de l'Horta, Joan Ramon Castro.
Per si algun dia hagués un rebrot, saber i ubicar molt ràpidament on estan aquestes persones, per si hem de ja a la resta de les persones. No és un tràmit que vulgui tindre més que això, no volem unes dades que siguin personals, sinó saber on treballen, on dormen, on estan allotjats, i si algun dia haguéssim de fer alguna acció més contundent per algun rebrot, saber ràpid i ser eficaços en això.
El mateix productor serà qui faciliti el número de persones que té treballant i on estan dormint. Cada municipi, segons Castro, està fent el seu propi cens. Pel que respecta al pavelló Fira 3 de Lleida, acollirà temporers durant 10 dies. Durant aquest temps es donarà suport a la recerca de feina i una vegada passi aquest temps es valorarà la situació de cada persona per decidir si se'ls deriva un altre servei o no.
I d'aquí pocs minuts ha d'arrencar a Terrassa una nova concentració de la plataforma en defensa de la salut pública Marea Blanca. Després de setmanes sense activitats als carrers a causa de l'abrot de la Covid-19, l'entitat ha decidit tornar a mobilitzar-se contra la precarietat laboral i les retallades al sector sanitari, un cop més davant la Mútua de Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, bona tarda.
Bona tarda. La plataforma en defensa de la salut pública de Terrassa, Marea Blanca, ha convocat una concentració per aquest vespre davant de la Mútua de Terrassa. Després de setmanes sense activitats als carrers a causa del brot de la Covid-19, l'entitat ha decidit tornar a mobilitzar-se contra la precarietat laboral i les retallades al sector sanitari. Marea Blanca reinicia així les habituals concentracions per primer cop des de la declaració de l'estat d'alarma. La mobilització està prevista per 7:45 del vespre i compta amb el suport de la Comissió per les Residències Públiques de Terrassa, el Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana, el Moviment per unes Pensions Dignes de Terrassa, la Federació d'Associacions de Veïns, Prou Barreres i també els Lleioflautes de Terrassa.
I en cultura, bones sensacions en la primera setmana de reobertura dels museus de Sant Cugat del Vallès. Els equipaments s'han hagut d'adaptar a les diverses mesures de seguretat, però això no ha impedit que els museus rebessin un bon nombre de visitants. Cugat Media, Ana González.
El Museu de Sant Cugat ha tornat a obrir portes després de 2 mesos i mig tancat per la crisi del coronavirus. Durant aquesta primera setmana, l'equipament ha mantingut les visites d'abans del tancament, com ha explicat el director del museu, Lluís Campins.
Bon nombre, és un nombre... Tenint en compte que no tenim visites de grups, perquè encara no són possible, no és possible visitar en grup. No tenim escoles ni visites de grup, 250 persones de públic individual és una xifra molt, molt, molt bona, molt alta, i per tant estem molt contents. Ens hem reobert amb èxit a la ciutat i als nostres visitants.
Tot i el retorn a l'activitat presencial, per a la qual l'equipament s'ha hagut d'adaptar a les mesures de seguretat, com l'aforament limitat i la instal·lació de mampares, els museus de Sant Cugat s'han mantingut oberts durant el confinament de manera virtual, amb visites guiades i activitats en línia.
moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Barça i Espanyol ja fan entrenaments en grup.
Des d'avui, per preparar el retorn a la competició després de la suspensió de la Lliga per la Covid-19, i ja es coneixen els horaris oficials de les dues primeres jornades de Lliga, primera i segona divisió A. Barça i Espanyol s'estrenen a primera el dissabte 13 de juny. Els blaugranes jugaran a Mallorca a les 10 de la nit i els blanquiblaus rebran l'Alavés a Cornellà a la 1 del migdia. A la jornada 29 el Barça rebrà el Leganés i l'Espanyol visitarà el Getafe. Els dos partits es disputaran el dimarts 16 de juny. A segona, el Girona visitarà les Palmes el dissabte 13 de juny a la nit i rebrà el Racing de Santander el dia 16.
El Terrassa de Xavi Molís es posa en marxa.
Dels equips catalans de tercera divisió classificats pel Playoff Express per pujar a segona B, l'Hospitalet, Terrassa, Europa i Sant Andreu, els agarencs ja han iniciat avui els entrenaments individuals. Ens ho explica des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Després de 80 dies, el Terrassa Futbol Club torna als entrenaments per preparar el seu camí a la segona divisió B. A 8:45 del matí, Akito, Yaya, Di Giovanni i Joel han estat els primers jugadors en trepitjar la gespa de l'Olímpic. A mig matí, Galeano, Carlos, Kevin, Kilian, Genís i Coro han estat els següents. En sessió de tarda, Ortega, Lucas, Tapico, Pellegrín, Eric i Àlex. I en un últim torn, Arranz, Jaume, Pobes, Manu, Albert i Domi. Un Terrassa que torna amb l'objectiu de superar la primera eliminatòria davant l'Europa i aconseguir el somni de la segona divisió B.
I dels clubs de segona B que han de lluitar per l'ascens de categoria, el Cornellà torna a la feina després que la setmana passada ho fes el Sabadell. La plantilla de l'equip del Baix Llobregat ha passat avui les proves mèdiques pertinents abans d'iniciar els entrenaments individuals.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López del control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu Hola per activar-lo. El cercador pregunta a GentCat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre la aplicació i busca l'usuari GentCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Durant el confinament, utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat, convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Don't waste a minute, don't wait a minute.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giner.
Un 40% dels centres públics i un 25% dels concertats, segons Educació, hauran obert portes entre el dia d'avui i demà en aquest retorn a les aules a les regions en fase 2. Montse Manent.
La reobertura de centres, però, ha anat acompanyada de les crítiques de sindicats i pares per la mala gestió del departament en aquest retorn a les aules, que ha estat poc seguit al conjunt dels territoris en fase 2.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
A Tarragona, aquesta reobertura s'ha viscut a mig gas, ja que la majoria de centres han optat per seguir amb el curs telemàticament. Els centres que han decidit reprendre l'activitat ho han fet amb pocs alumnes i adaptant-se al nou context, com és el cas de la British School of Costa Daurada, que ha tornat en gairebé el 50% de l'alumnat.
Girona, la Catalunya Central, el Penedès i el Garraf han entrat aquest dilluns en fase 2. En total, el 70% del territori català ja ha avançat en la desescalada.
Malgrat el pas de fase 2, alguns municipis costaners, com la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú, encara mantenen les restriccions de bany recreatiu a les seves platges.
Canal Blau, Marga Trias.
Primer dia de fase 2 al Garraf. A Cubelles, des d'avui, es permet ja el bany recreatiu. Sitges ho farà demà. Però a la capital del Garraf s'ha decidit esperar fins a la fase 3. I, per tant, a les platges vilanovines encara no es pot ni banyar ni prendre el sol. Una decisió que alguns desconeixien i que no ha acabat d'agradar.
Primer dia també de reunificació de les dues regions metropolitanes amb Barcelona.
Una mesura molt esperada pels alcaldes d'aquesta àrea perquè amb aquesta s'amplien els límits dels desplaçaments permesos als habitants dels municipis inclosos en aquestes regions.
Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Hi ha però una norma superior. Queden restringits els moviments entre poblacions que es troben en fases diferents del desconfinament. Tenint en compte això, a Terrassa es dona la circumstància que es poden fer els 44 quilòmetres fins a Castelldefels, però en canvi queda prohibit visitar municipis veïns com Vacarisses i Rellinars, ja que han passat a la fase 2 al formar part de la regió sanitària de la Catalunya Central.
La Paeria elaborarà un cens dels temporers que arriben a la ciutat per controlar que no hi hagi cap possible rebrot de coronavirus. Avui s'ha posat en marxa el pavelló 3 de Fira Lleida, que haurà d'acollir aquests treballadors.
Les instal·lacions s'obren després de la nova polèmica en què diverses entitats han acusat de racistes als hotelers de la ciutat. Des de l'Associació d'Hostaleria es nega les acusacions i assenyalen dificultats per trobar hotels o hostals oberts.
Uau, Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Ho ha explicat el regidor de l'Horta, Joan Ramon Castro.
Per si algun dia hagués un rebrot, saber i ubicar molt ràpidament on estan aquestes persones, per si hem de ja a la resta de les persones. No és un tràmit que vulgui tindre més que això. No volem unes dades que siguin personals, sinó saber on treballen, on dormen, on estan allotjats.
I en cultura, bones sensacions en la primera setmana de reobertura dels museus de Sant Cugat del Vallès.
Els equipaments s'han hagut d'adaptar a les diverses mesures de seguretat, però això no ha impedit que els museus rebessin un bon nombre de visitants.
Cugat Mèdia, Ana González.
El Museu de Sant Cugat ha tornat a obrir portes després de 2 mesos i mig tancat per la crisi del coronavirus. Durant aquesta primera setmana, l'equipament ha mantingut les visites d'abans del tancament, com ha explicat el director del museu, Lluís Campins.
250 persones de públic individual és una xifra molt bona, molt alta, i per tant estem molt contents.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateu, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les nuvolades han crescut amb força a tot el terç nord de Catalunya i també a molts punts del prelitoral. I així, a hores d'ara, ja deixen alguns xàfecs que localment, fins i tot, són d'intensitat forta, per exemple, a la comarca de la Garrotxa. Hem d'esperar que aquí aquesta situació es mantingui al llarg de la tarda, amb possibilitat de tempestes fortes, localment amb tempesta, principalment a l'interior de la meitat nord de Catalunya. Atenció, perquè a partir del vespre aquestes precipitacions poden arribar
a d'altres punts del territori català. De cara a la jornada de demà, el que hem d'esperar és un matí amb bandes de núvols, sobretot alts i mitjans, nuvolositat, això sí, que serà més abundant i compacte a l'extrem nord-est, on fins i tot també abans del migdia hi esperem alguna precipitació, i de cara a la tarda, doncs, novament, el creixement de nuvolades que afectaran punts del Pirineu, Prepirineu i també del prelitoral. En el cas de demà, les precipitacions podran tornar a ser fortes, però sobretot centrades a l'interior del quadrant nord-est. Pel que fa als valors de temperatura, avui són una mica més baixos durant aquestes hores centrals del dia, però esperem que demà la màxima sigui més alta que la d'avui. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primer dia de retorn a les aules enmig de les protestes dels sindicats i la negativa d'alguns centres a reobrir les seves portes per, denuncien, manca de seguretat. I amb tot això, amb aules més aviat buides, amb poca o nul·la assistència d'alumnes. Aquesta és la radiografia d'aquest dilluns 1 de juny, en què moltes escoles estaven cridades avui a reobrir, no per fer classes, però sí per atendre alumnes en tutories. Són les escoles de les regions sanitàries que a data d'avui estan ja en fase 2.
En total, des del Departament d'Educació es calcula que un 40% dels centres públics i un 25% dels concertats hauran obert portes entre el dia d'avui i demà. I és que aquest dilluns ha estat festiu en fins a 150 poblacions catalanes. En els centres que han obert i els que ho faran demà no s'hi fan classes, només tutories, i és que el curs lectiu 2019-2020, que acaba el 19 de juny, continua de manera telemàtica. Per regions, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, només dos centres de formació d'adults no han obert portes, però ho faran al llarg de la setmana al Pirineu. També una escola no ha obert per manca d'alumnes. A Girona hi ha tres centres que no han obert per diferents motius, i a la Catalunya Central es preveu que entre avui i demà obrin totes les escoles de la regió.
La reobertura, però, és amb limitacions. Els alumnes de cicle infantil hi han pogut anar de 9 a 1 del migdia. En el cas que els pares no se n'hagin pogut fer càrrec, també han pogut anar els alumnes en canvi de cicle.
Tot això enmig de les consignes dels sindicats cap a les direccions i professorat dels centres per no reobrir aquest dilluns les instal·lacions. Tant el sector com les associacions de pares consideren precipitat aquest retorn i acusen el govern de traslladar la responsabilitat als directors d'escoles i instituts.
Precisament avui a Lleida, el sindicat CGT ha precintat la seu del Departament d'Educació en protesta per la mala gestió d'aquest retorn a les aules a les escoles del Pirineu i l'Aran. Insisteixen en l'error, la imprudència i la precipitació amb què consideren que ha actuat el departament. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Des del sindicat critiquen el paper del conseller d'Educació, Josep Bargalló, durant aquestes darreres setmanes entorn al pla de reobertura. Això denunciava un membre de CGT que ha preferit no donar el seu nom.
Que el departament ha estat 2 mesos silenciat i callat, i ara, en una setmana o 15 dies, se'ns ha llançat el pla de reobertura i sense consultar, ni amb, com hem dit, ni amb sindicats ni famílies, i ens n'hem tingut que enterar bàsicament per la premsa, perquè heu vist que el conseller, després de 2 mesos de silenci, ara ha fet en una setmana un tour per tots els mitjans per intentar vendre el pla i acallar aquelles veus crítiques amb aquesta reobertura.
Una desena de membres del sindicat s'ha concentrat davant la seu del Departament d'Educació Lleida aquest dilluns al matí. Han penjat cartells i han presentat l'entrada a l'edifici en senyal de protesta. Des del sindicat expliquen que no serà l'última perquè volen que se'ls escolti i que de cara al setembre es compti amb els recursos econòmics i personals adequats.
I les crítiques a la decisió del departament també han vingut de part de la Fundació Bofill, que tot i acceptar que reobrissin les escoles aquest dilluns, es critiquen les formes en què s'ha fet.
En declaracions a la xarxa, el director de la Fundació Bofill, Ismael Palacín, creu que s'hauria d'haver prioritzat els alumnes amb més dificultats d'aprenentatge.
Aquells alumnes amb dificultats d'aprenentatge haurien d'haver reprès classes en grups reduïts, evidentment amb totes les garanties, alguns a dins de l'escola i altres doncs, perfectament en una biblioteca, en un centre cívic, durant aquest mes de juny. Per aquests alumnes, penseu que una part important d'alumnes, la qüestió és no és quin temari els hi hem donat, sinó si s'han desconnectat o s'han connectat amb el seu aprenentatge.
Tot això, com dèiem, mentre el departament calcula que el gruix de les escoles públiques i concertades en fase 2 reobrin, si no ho han fet ja, al llarg dels propers dies. A Tarragona, com en molts altres indrets, el retorn d'alumnes a les aules ha estat més aviat tímid, però també hi ha hagut excepcions. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
A Tarragona, aquesta reobertura s'ha viscut a mig gas, ja que la majoria de centres han optat per seguir amb el curs telemàticament. Els centres que han decidit reprendre l'activitat ho han fet amb pocs alumnes i adaptant-se al nou context, com és el cas de la British School of Costa Daurada, que ha tornat en gairebé el 50% de l'alumnat. La seva directora, la Laia Monguió, ha destacat la bona resposta dels nens i nenes davant de la nova situació de l'escola.
Tenim nens des de l'any que estan mantenint les distàncies, són superresponsables de posar-se la mascareta. Cadascú ha entès superbé que tenen un espai on treballar i que en aquell espai han de portar la seva motxilla amb el seu snack, la seva aigua. Estan contínuament rentant-se les mans sense haver d'anar nosaltres a insistir-hi. Ens estan demostrant una vegada més que la seva capacitat d'adaptació és brutal.
Com la British School, instituts com l'Estonac o la Llar d'Infants, la Baldufa de Tarragona, també han decidit tornar a rebre alumnes en un tímid retorn de l'activitat educativa a la ciutat de Tarragona.
Com dèiem, han obert els centres de les regions sanitàries que a data d'avui estan en fase 2 i això des d'aquest dilluns vol dir també les regions de Girona, Catalunya Central, el Penedès i el Garraf, a banda de les que ja hi van entrar la setmana passada. Precisament, el Garraf, tot i estar en fase 2, no tots els municipis permeten el bany recreatiu. A la capital, Vilanova i la Geltrú volen esperar la fase 3. La restricció que afecta també a la prohibició de prendre el sol no ha agradat a tothom. Canal Blau, Marga Trias, bona tarda.
Bona tarda. Primer dia de fase 2 al Garraf. A Cubelles des d'avui es permet ja el bany recreatiu. Sitges ho farà demà. Però a la capital del Garraf s'ha decidit esperar fins a la fase 3 i, per tant, a les platges vilanovines encara no es pot ni banyar ni prendre el sol. Una decisió que alguns desconeixien i que no ha acabat d'agradar.
Hem pres aquesta decisió. Jo no crec que sigui tan important el tema de banyar-se. És el tema de l'aglomeració. No sé, si se separa bé la gent ja no hi hauria d'haver cap problema. El problema està en que si a Sitges es pot fer i aquí no, doncs la gent vindrà ni a cap a Sitges.
El Garraf, Cunit i bona part de l'Alt Penedès han quedat aïllats en un subsector sanitari independent i això fa que no es permetin desplaçaments tampoc a l'àrea metropolitana de Barcelona, malgrat ser de la mateixa regió sanitària. Un fet que preocupa pels efectes que té la mobilitat tan restringida de cara a hotels i restaurants.
On també s'esperava avui amb candeletes, l'arribada de la fase 2 ha estat a la Costa Brava gironina. Aquí tots els ajuntaments reobren les seves platges i tots emprenen més o menys mesures de prevenció per evitar contagis del coronavirus. La diferència està en la manera com es duran a terme aquestes mesures. Ja hem vist alguns municipis on es controlarà l'aforament parcel·lant la sorra i en altres on s'intentarà vigilar el compliment de les restriccions mitjançant agents cívics. És el cas de l'Escala, on avui, malgrat el dia gris, s'han reobert les platges municipals, això sí, encara sense vigilància. Ràdio L'Escala, Belfont.
El matí de cel grisós que ha regnat avui ha provocat que es notés poc l'impacte de l'entrada en fase 2 a les platges de l'Escala i que l'afluència de banyistes fos més aviat escassa. Per a fer complir els protocols de seguretat i higiene, l'Ajuntament ha convocat 12 places d'agents cívics perquè es respecti la normativa. Serà clau, però, la responsabilitat de cada usuari. Marta Rodeja, regidora de Turisme i Promoció Econòmica.
Entre tots hem d'intentar que l'accés a les platges, que l'aforament, que les aglomeracions siguin totes controlades i que, entre tots, doncs, puguem donar una bona resposta.
Totes les platges estan a punt, excepte la del Portitxol, on tot just la setmana passada es van iniciar les obres de reconstrucció del tram del passeig malmès pel temporal Glòria, el mes de gener. Costes assegura que abans de juliol la reparació estarà enllestida.
I encara avui també era el primer dia que entrava en vigor la reunificació de les dues regions metropolitanes amb Barcelona, una mesura molt esperada pels alcaldes d'aquesta àrea perquè amb aquesta s'amplien els límits dels desplaçaments permesos als habitants dels municipis inclosos en aquestes regions, entre ells Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Marques Ulleres.
Hi ha, però, una norma superior. Queden restringits els moviments entre poblacions que es troben en fases diferents del desconfinament. Tenint en compte això, a Terrassa es dona la circumstància que es poden fer els 44 quilòmetres fins a Castelldefels, però, en canvi, queda prohibit visitar municipis veïns com Vacarisses i Rellinars, ja que han passat a la fase 2 al formar part de la regió sanitària de la Catalunya Central. Aquest canvi en la mobilitat és ben rebut per tothom si es compleixen les precaucions davant possibles contagis.
Doncs sempre que es mantinguin les distàncies i les mesures de seguretat, em sembla bé poder tenir més mobilitat i poder començar a fer vida més normal, no?
Bueno, creo que es lo mejor que puede pasar. Se va a activar el comercio, se va a activar muchas cosas que estaban paradas y hay mucha gente que está necesitándolo.
Terrassa va entrar a la fase 1 tot just fa una setmana. Ara caldrà estar pendents de com evolucionen les dades de la Covid-19 per saber si la setmana que ve ja es pot passar a la fase 2.
Pel que fa a les xifres, Sanitat situa el nombre de morts per coronavirus en 21.127, la mateixa xifra que ahir, cosa que significaria que no consta cap mort amb data de les darreres 24 hores. En canvi, sí, n'hi ha 35 registrades en els últims 7 dies. Augmenten el nombre de positius en 209, però només 71 dels quals diagnosticats el dia previ. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. Les dades d'avui ens posicionen en un molt bon lloc per seguir avançant en la desescalada, segons el director del Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries. Toc d'atenció, això sí, a la gent que s'assalta les normes en referència a les notícies de festes o reunions amb més gent de la permesa. Escoltem Fernando Simón.
No voy a criminalizar a nadie, pero son situaciones que, desde luego, no son para nada deseables ni recomendables. Es cuestión de un margen de paciencia. Se van abriendo las cosas progresivamente. No hay que pasar de cero a todo en 2 días, no pasa nada por esperar un poquito y lo cierto es que esperando ese poquito podemos conseguir eliminar ese riesgo que nos queda y poder centrarnos en el que nos vendrá.
Una altra bona notícia que deixa l'informe del Ministeri de Sanitat és que s'ha tornat a escurçar el temps que passa entre l'inici dels símptomes i el del diagnòstic de la malaltia, que seria ara de només un dia.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha obert avui la porta a permetre la mobilitat entre comunitats autònomes que passin a la fase 3 abans del 21 de juny i també dins de la mateixa comunitat en funció de l'evolució de les dades.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va anunciar que la sisena pròrroga de l'estat d'alarma introduiria canvis i seran les autonomies les que gestionin la desescalada i la mobilitat interna entre els territoris que entrin a la fase 3. Ara, el ministre Ábalos ha deixat oberta la porta a aixecar les restriccions de mobilitat ja a partir del 8 de juny.
En cualquier caso, ya habrá comunidades que puedan entrar en la fase 3 y, por lo tanto, y en función también, siempre insisto, de los datos de movilidad y en función también de la consideración de las propias comunidades autónomas, pues se puede establecer un nivel de movilidad bien dentro de una comunidad autónoma o incluso entre comunidades que estén en una misma fase.
El ministre de Transports ha defensat els canvis en la desescalada que s'havia comunicat inicialment perquè l'objectiu és donar respostes sobre la realitat i no sobre la ficció o l'artifici. També ha assegurat que l'establiment d'una quarantena per als ciutadans estrangers que arriben a Espanya va ser una decisió coherent amb el pla de desescalada per als ciutadans espanyols.
Tot això, és clar, si tira endavant la sisena i sembla que última ja pròrroga de l'estat d'alarma que es votarà dimecres al Congrés dels Diputats. De moment, com saben, l'executiu central ha pactat amb Esquerra Republicana la seva abstenció per facilitar el tràmit i el govern de Pedro Sánchez també compta amb el suport del PNB, malgrat que continua negociant amb Ciudadanos. Junts per Catalunya, en canvi, es mantindrà en el no i en la línia del que va anunciar el propi president de la Generalitat, Quim Torra, que rebutjava qualsevol pròrroga més i exigia el retorn de les competències. Per Torra, l'acord amb Esquerra no interpel·la el govern i, sigui com sigui, tornem a un escenari de divisió entre els socis a la Generalitat.
La consellera de Presidència, Meritxell Budó, hi treia ferro aquest matí en declaracions a TV3.
No deixa de ser una normalitat, doncs, que també votem diferent en aquest estat d'alarma a les Corts de Madrid, no? Vull dir, el que ens preocuparia és que, com a partits que donen suport al govern, votessin diferent al Parlament de Catalunya.
Amb tot, però, Budó manté la posició del govern, que és reclamar el retorn de competències de forma immediata i no haver d'esperar que totes les regions sanitàries catalanes estiguin en fase 3. Així, de fet, es va expressar ja el propi president Quim Torra aquest diumenge. La consellera també ha tornat a deixar clar que, ara com ara, no hi ha eleccions catalanes a la vista, que la Covid-19 ho ha canviat tot.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Polèmica de nou per la gestió dels temporers que treballen la campanya de la fruita. Mentre encara cuegen les acusacions de racisme en els hotels i hostals lleidatans per suposadament negar-se a allotjar aquests treballadors, avui finalment ha obert portes al pavelló 3 de Fira Lleida, que els ha d'acollir a partir d'ara. Si més no, la instal·lació té capacitat per uns 120 treballadors.
L'objectiu és intentar evitar la imatge de temporers dormint als carrers de la capital lleidatana, especialment després de la polèmica d'aquest cap de setmana, com dèiem. L'Associació d'Hotelers de la ciutat nega les acusacions de racisme en la negativa d'allotjar els temporers i assenyala les dificultats per trobar-los lloc on dormir, amb un 80% dels establiments encara tancats.
Sigui com sigui, l'Ajuntament de Lleida ja ha anunciat que elaborarà un cens dels temporers que treballen a la ciutat per tenir-los localitzats en cas de rebrot de coronavirus. Aquest dilluns comença el servei de la campanya, que inclou, com dèiem, l'obertura d'aquest pavelló per acollir-los. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Ho ha explicat el regidor de l'Horta, Joan Ramon Castro.
Per si algun dia hagués un rebrot, saber i ubicar molt ràpidament on estan aquestes persones, per si hem d'hi ha a la resta de les persones. No és un tràmit que vulgui tindre més que això. No volem unes dades que siguin personals, sinó saber on treballen, on dormen, on estan allotjats, i si algun dia haguéssim de fer alguna acció més contundent per algun rebrot, saber ràpid i ser eficaços en això.
El mateix productor serà qui faciliti el número de persones que té treballant i on estan dormint. Cada municipi, segons Castro, està fent el seu propi cens. Pel que respecta al pavelló, Fira 3 de Lleida acollirà temporers durant 10 dies. Durant aquest temps es donarà suport a la recerca de feina i una vegada passi aquest temps es valorarà la situació de cada persona per decidir si se'ls deriva un altre servei o no.
Descontent del sector de la restauració a Tarragona, els propietaris de bars i restaurants de la ciutat s'han unit sota el lema Fem Pinya i han convocat una concentració demà a les 7 de la tarda a la plaça de la Font. Reclamen que el consistori prengui les mesures necessàries per salvar l'hostaleria de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
El sector de l'hostaleria de la ciutat de Tarragona es mobilitza per primer cop des de l'inici de la desescalada per reivindicar millores a l'Ajuntament de Tarragona. Bars i restaurants de totes les zones de la ciutat s'han unit sota el lema Fem Pinya i han convocat una concentració demà a les 7 de la tarda a la plaça de la Font. L'objectiu de la protesta és demanar a l'alcalde que prengui les mesures necessàries per salvar l'hostaleria de la ciutat i mantenir l'activitat de Tarragona. Actualment, els establiments només poden obrir el 50% de les terrasses i el 40% de l'aforament interior. I tot i que s'ha ampliat l'horari d'obertura, aquest també continua sent un tema polèmic pel qual els hostalers de la ciutat continuen reivindicant.
En cultura, bones sensacions en la primera setmana de reobertura dels museus de Sant Cugat del Vallès. Els equipaments s'han hagut d'adaptar a les diverses mesures de seguretat, però això no ha impedit que els museus rebessin un bon nombre de visitants. Cugat Mèdia, Anna González.
El Museu de Sant Cugat ha tornat a obrir portes després de 2 mesos i mig tancat per la crisi del coronavirus. Durant aquesta primera setmana, l'equipament ha mantingut les visites d'abans del tancament, com ha explicat el director del museu, Lluís Campins.
Bon nombre, és un nombre... Tenint en compte que no tenim visites de grups, perquè encara no són possible, no és possible visitar en grup. No tenim escoles ni visites de grup. 250 persones de públic individual és una xifra molt, molt, molt bona, molt alta, i per tant estem molt contents. Ens hem reobert amb èxit a la ciutat i als nostres visitants.
Tot i el retorn a l'activitat presencial, per a la qual l'equipament s'ha hagut d'adaptar les mesures de seguretat, com l'aforament limitat i la instal·lació de mampares, els museus de Sant Cugat s'han mantingut oberts durant el confinament de manera virtual, amb visites guiades i activitats en línia.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. El Terrassa de Xavi Molís es posa en marxa.
Dels equips catalans de tercera divisió classificats pel play-off express per pujar a segona B, l'Hospitalet, Terrassa, Europa i Sant Andreu, els agarencs ja han iniciat avui els entrenaments individuals. Ens ho explica des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Després de 80 dies, el Terrassa Futbol Club torna als entrenaments per preparar el seu camí a la segona divisió B. A 9:15 del matí, Akito, Yaya, Di Giovanni i Joel han estat els primers jugadors en trepitjar la gespa de l'Olímpic. A mig matí, Galeano, Carlos, Kevin, Kilian, Genís i Coro han estat els següents. En sessió de tarda, Ortega, Lucas, Zapico, Pelegrín, Eric i Àlex i en un últim torn, Arranz, Jaume, Pobes, Manu, Albert i Domi. Un Terrassa que torna amb l'objectiu de superar la primera eliminatòria davant l'Europa i aconseguir el somni de la segona divisió B.
I dels clubs de segona B que han de lluitar per l'ascens de categoria, el Cornellà torna a la feina després que la setmana passada ho fes el Sabadell. La plantilla de l'equip del Baix Llobregat ha passat avui les proves mèdiques pertinents abans d'iniciar els entrenaments individuals.
Barça i Espanyol ja fan entrenaments en grup.
Des d'avui, per preparar el retorn a la competició després de la suspensió de la Lliga per la Covid-19, i ja es coneixen els horaris oficials de les dues primeres jornades de Lliga, primera i segona divisió A. Barça i Espanyol s'entrenen a primera el dissabte 13 de juny. Els blaugrana jugaran a Mallorca a les 10 de la nit i els blanquiblaus rebran l'Alavés a Cornellà a la 1 del migdia. A la jornada 29, el Barça rebrà el Leganés i l'Espanyol visitarà el Getafe. Els dos partits es disputaran el dimarts 16 de juny. A segona, el Girona visitarà les Palmes el dissabte 13 de juny a la nit i rebrà el Racing de Santander el dia 16.
En handbol, el Freiking Granollers fitxa un nou Márquez.
El madrileny Chema Márquez, de 23 anys, és la nova incorporació del club ballesà procedent del Guadalajara. A més, el conjunt català ha anunciat la renovació d'Àlex Márquez, germà de Chema.
I en MotoGP, el coronavirus ha causat una nova cancel·lació.
És el Gran Premi del Japó, que estava previst del 16 al 18 d'octubre al circuit de Motegi. Amb aquest ja són 6 els grans premis que s'han suspès enguany.
Abans de marxar, un últim apunt. El govern demana que Barcelona i les regions metropolitanes passin a la fase 2. A la fase 2, això implicaria doncs, que el Departament de Salut sol·licitaria també el canvi a fase 3 a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu Aran, i que Lleida també avançaria a la fase 2. Ens seguirem informant. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
Els centres educatius de les regions sanitàries que estiguin a la fase 2 obriran a partir de l'1 de juny. Tot i això, el curs continuarà fins al final per via telemàtica. Els centres oferiran serveis educatius concrets de manera voluntària per l'alumnat, acompanyament en grups reduïts per als cursos que acaben etapa o obtenen títol, tutories personalitzades per a l'alumnat d'altres cursos, individualment o en grups reduïts, i acollida a educació infantil per a les famílies que necessitin conciliació laboral. Als centres es dispensarà solució hidroalcohòlica i s'haurà de mantenir la distància de 2 metres i utilitzar mascareta. Els menjadors es mantindran tancats i el transport escolar funcionarà en casos excepcionals. Els grups no podran superar els 5 alumnes a les llars d'infants, 8 a P3, 10 a P4 i P5, 13 a primària i 15 a secundària. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
A la fi tornaré a mi, només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, ja no espero. Tampoc puc. luxe la calor d'aquell vell mes d'agost. No havíem sortit del niu, no coneixíem les pors. Que sóc la vida boja, l'eterna joventut.